Per una banda, la zona aire ens permet que aquestes persones que no són residents no puguin aparcar, i si ho fan serà pagant, però la part de la millora de la qualitat de l'aire té a veure amb la reducció del trànsit intern. Nosaltres el que apostem és que els nostres veïns puguin aparcar al seu domicili d'una manera ordenada i a partir d'aquí utilitzar les moltíssimes opcions que hi ha per moure's dins de la ciutat.
El govern municipal defensa que les places d'aparcament per a residents siguin per barris i recorda la bona cobertura de transport públic per fer desplaçaments per l'Hospitalet. A finals d'aquest mes de setembre és previst el desplegament de noves places verdes d'aparcament per a residents a Sant Josep, al centre, la Florida i les Planes. Bona tarda. De seguida ens centrem en el desplegament de les zones d'aparcament per a residents a la ciutat. Abans fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Assemblea de Professionals de l'Institut Eduard Fontserè denuncia que el Departament d'Educació hagi desmantellat el seu equip social un cop ha finalitzat el programa de complexitat impulsat pel curs 2020-2021 pel Pla de Millora d'Oportunitats Educatives. És per això que estan organitzant noves accions per reclamar l'estabilització dels equips socials. Les infermeres de tot l'Estat s'han unit avui a una mobilització per reclamar millores laborals. La principal demanda és que els reconeguin el nivell A1, que és l'escala retributiva que es correspon amb la seva formació universitària. A l'Hospitalet, les infermeres han fet sentir la seva veu en els centres d'atenció primària de la ciutat, com és el cas del Cap de la Torrassa. I en esports ens centrarem en els dos equips de l'Hospitalet que competeixen, volíem dir, a la tercera federació de bàsquet, el Tecla Sala i el CB l'Hospitalet. Els dos respectius entrenadors van passar ahir pel plató de l'Elea Can Joc.
Una de les, jo crec que de les coses que hem aconseguit en aquest bloc és que, bueno, des del primer moment sembla que portin jugant molts anys junts i sobretot que estimin el club.
Per plantilla hem d'estar sí o sí a les fases i llavors allà sí que entra un factor, doncs, bueno, jo crec que l'objectiu és pujar i en això estem treballant.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha defensat i ha reiterat que les places d'aparcament per a residents siguin per barris. De fet, a finals d'aquest mes de setembre és previst el desplegament de noves places a Sant Josep, al centre, la Florida i les Planes. L'equip de govern també recorda la bona cobertura de transport públic que hi ha a la ciutat.
Todos los vecinos de la ciudad de Hospitalet tengan la gratuidad en la zona verde en toda la ciudad, vivan en el barrio que vivan, pero si tú te tienes que desplazar en tu vehículo a buscar a un familiar o simplemente a atender una urgencia sanitaria que tienes que desplazarte a la zona norte de la ciudad, pues los vecinos de la zona sur tienen que pagar.
Arran d'aquestes declaracions de la portaveu municipal del Partit Popular, el govern municipal ha recordat que els objectius principals de les places verdes d'aparcament per a residents són evitar que vehicles d'altres municipis ocupin places de la ciutat i, amb caràcter general, reduir el volum de trànsit. A finals d'aquest mes de setembre es previst el desplegament de noves places verdes d'aparcament gratuït per a residents al centre, Sant Josep, la Florida i les Planes. I com a la resta de la ciutat, hi haurà tarifes reduïdes per a familiars 20 cèntims per dia i comerços, 1 euro i 10 cèntims per dia. L'equip de govern defensa el model de gratuïtat per barris de les àrees verdes d'aparcament i recorda que els desplaçaments per l'interior de la ciutat tenen moltes alternatives de transport públic.
Tenim moltes línies de metro, 4 línies de metro, 19 estacions, tenim línies d'autobús, tenim en bici, tenim ferrocarril, tenim tram i en aquest sentit l'aposta municipal és reduir el trànsit.
També posa l'accent a la necessitat mediambiental de reduir el volum de trànsit per millorar la qualitat de l'aire.
L'única manera de millorar la qualitat de l'aire, que són les partícules en suspensió i que al final estem respirant, és reduir el trànsit. És un problema local i l'estem afrontat des d'aquest punt de vista.
El regidor David Gómez també ha sortit al pas de les declaracions de Sònia Esplugues, en què deia que el PSC no s'atreviria a implantar l'àrea verda a Belvitge i Gornal, els únics barris on no s'ha implantat aquest model. Segons va dir, per la por a la reacció del veïnat, que esborraria les places.
amb la zona de Bellvitge i Gornal, justament és un lloc on no hi ha un problema d'aparcament, ni en aquest sentit, si fos el cas, tindríem molta menys por. No tenim detectat un problema d'aparcament que haguem d'entrar per ordenar-lo.
Les àrees verdes d'aparcament per a residents funcionen de 8 del matí a 8 del vespre. Fins ara, per fer-ne ús, calia un distintiu de l'Ajuntament per posar el parabrisa del vehicle, però ja no és necessari, ja que el sistema informàtic detecta automàticament les matrícules autoritzades en cada zona.
I continuem amb qüestions de mobilitat. Des d'avui, les persones que vulguin provar el sistema de bicicletes elèctriques compartides de l'AMB tenen una bona oportunitat. S'ofereix un abonament gratuït de 3 dies del servei d'Ambici, coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que se celebra fins al 22 de setembre. És una promoció per a persones que no siguin usuàries i per obtenir-la s'ha de fer a través de l'aplicació de l'Ambici. Aquest servei funciona a l'Hospitalet des de mitjans del 2024 i compta amb 30 estacions a la ciutat. L'Assemblea de Professionals de l'Institut Eduard Fontserè al barri de la Florida denuncia que el Departament d'Educació ha deixat el centre sense equip social després de no renovar l'educadora social i la tècnica d'integració social. Dues professionals que feia 3 anys amb què treballava amb l'alumnat vulnerable, millorant així la convivència al centre i també els resultats acadèmics.
L'Helena i la Tània han atès centenars de casos d'alumnat vulnerable, han impulsat projectes de convivència i han treballat en coordinació amb serveis socials, sanitaris i educatius del territori. Ara el centre queda amb una sola tècnica d'integració social amb plaça estructural, totalment insuficient per a una comunitat educativa amb més de 400 estudiants. Des de l'Institut Eduard Fontserè alerten que la situació és insostenible i que molts casos quedaran sense atendre.
És un abandonament escolar, però és un acompanyament emocional, social i psicològic de les famílies vulnerables, és un acompanyament del professorat que estem sobrecarregats en assumir tasques de tutoria que excedeixen les nostres capacitats, competències i coneixements. No, ens fa por que empitjorin l'educació en pes. No, perquè sabem que tenim una educació que ha d'afrontar aquests reptes, fruit d'una societat cada vegada més diversa.
L'Assemblea de Professionals assegura que mantindrà la lluita per recuperar l'equip social amb caràcter estable i estructural.
I el que tenim clar és que no ens aturarem fins que tinguem aquests recursos, perquè són recursos que necessitem, i ho sabem nosaltres, els professionals que estem aquí dia a dia acompanyant infants, adolescents i les seves famílies.
El Departament d'Educació ha eliminat aquest nou curs un total de 130 professionals socials de centres de màxima i alta complexitat d'arreu de Catalunya. Una decisió que des dels sindicats i veus expertes han qualificat d'extremadament preocupant.
I avui iniciem a l'informatiu la ronda d'entrevistes als portaveus municipals de l'Ajuntament de l'Hospitalet i avui parlem primer de tot amb el portaveu del grup municipal del PSC, Jesús Ossolles, bona tarda.
Bona tarda.
Com comentava, comencem aquest inici de curs polític. Pel grup dels socialistes, quins són els reptes que teniu per endavant en aquest inici de curs?
Bé, doncs els reptes és continuar millorant i engreixant la maquinària municipal. Estem ultimant tota una sèrie de processos i de canvis que vam encetar tot just fa una mica més d'un any amb l'arribada de l'alcalde Quirós al capdavant de la institució. D'una altra banda, doncs, evidentment, estem ja a setembre, queden pocs mesos per acabar l'any i la ciutat necessitarà de nous pressupostos, per tant, necessitem també dotar-nos d'uns pressupostos per l'any 26 que contemplin partides rellevants en aquells eixos que el govern, que l'alcalde, ha fixat com a importants, com ara l'àmbit de l'habitatge, com a tota l'operació que té a veure també amb el desenvolupament de les polítiques de la zona del Samuntà, també acabar d'impulsar tot el que té a veure, per fi, ara que ja ho tenim a tocar, el soterrament de la Gran Via, i, com no, doncs, la resta de polítiques doncs, que tenen a veure de manera més directa amb el confort, amb la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, doncs, com ara l'àmbit educatiu, amb tot el tema de les escoles bressol, l'àmbit cultural, l'àmbit de la seguretat, en definitiva, doncs, tot un seguit de qüestions.
Parlava dels pressupostos d'ara a final d'any que s'han de començar doncs, a negociar per aquests comptes municipals per l'any vinent. En aquest darrer any el PSC ha mantingut aquest acord amb l'Hospitalet en Comú Podeu. No sé si han començat a negociar els propers comptes municipals o en quina situació estarà mateix?
Bueno, hem començat a explorar el recolzament d'altres grups, d'en Comú Podem de manera preferent, atenent doncs, precisament a l'acord que vam assolir l'any passat. Nosaltres la valoració que fem de l'acord és positiva, força positiva. Nosaltres som els primers que ens agradaria doncs, que l'execució de molts projectes fos encara molt més ràpid, però en fi, les administracions tenen els seus ritmes, tenen els seus tràmits i també ens hem d'atendre en aquests, però jo crec que l'esperit de diàleg, de concertació i de seguiment, perquè a més vull recordar que ens varen comprometre, les formacions polítiques signants d'aquest acord, d'aquest pacte de pressupostos de l'any 25, ens varen comprometre a fer un seguiment periòdic de caràcter mensual i així es fa de manera absolutament puntualíssima. De fet, ahir mateix vam tenir la darrera reunió i la valoració que nosaltres en fem és positiva.
També li volia preguntar, pel que fa amb l'àmbit de la seguretat, una àrea que vostè coneix bé com a tinent d'alcaldia d'aquesta àrea, en aquest cas sobre el conflicte que hi ha entre Ajuntament i Guàrdia Urbana, pel que fa doncs, la negociació d'aquest conveni laboral, una mica en quina situació ens trobem a dia d'avui?
Bé, doncs a dia d'avui ens trobem amb un conflicte que per la part treballadora encara manté cert nivell de protesta. Esperem que es normalitzi el servei de la millor i més ràpida manera possible per tal de que en fi, doncs, ens puguin explicar els motius d'aquestes protestes i puguem continuar, si és que n'hi ha marge, explorant un acord que per nosaltres o que nosaltres continuem posant sobre la taula la proposta que fèiem, una proposta important a nivell retributiu, però principalment el que persegueix és una millora en quant a la prestació del servei que la Guàrdia Urbana presta als ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet.
Sobre aquesta situació, el cap de setmana passat, coincidint amb la Festa Major de Bellvitge i també l'anterior, doncs es va produir aquesta situació que va haver-hi diverses baixes en el cos d'agents i en aquest cas l'Ajuntament va decidir fer un decret per modificar doncs, el quadrant de la feina de la plantilla. Els sindicats ja han anunciat, han presentat un recurs davant dels jutjats perquè diuen que aquest decret és una mesura desproporcionada i que vulnera els drets dels treballadors. No sé si aquest decret segueix en vigor, una mica què t'ha dit al respecte.
Aquest decret segueix en vigor i seguirà en vigor mentre el servei no recuperi la plena normalitat. Aquí cadascú ha de complir amb les seves responsabilitats i és obvi que la responsabilitat del govern és garantir la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet. Si ens trobem amb un allau sobtat a priori, perquè si no hem d'entendre que s'ha produït d'una altra manera i segurament estaríem parlant d'una altra situació, però si hem tingut una allau de baixes, de persones que no es troben en disposició de venir a treballar, doncs alguna cosa hem de fer per poder garantir la seguretat. Primera causa que vam fer, doncs sí, va ser dictar aquest decret que ens habilita doncs, a cridar persones que no o que tenen descans però que atenen aquesta situació extraordinària poden ser cridades a servei. També, evidentment, des del primer moment que vam veure que aquesta situació es donava, va ser comunicada de manera immediata al Departament d'Interior, a la consellera d'Interior, per tal de fer avinent als Mossos d'Esquadra doncs que teníem aquesta situació i que ens havien de donar suport, com així ha sigut. De fet, jo vull també aprofitar, és dimarts, podem fer des d'aquest punt de vista un balanç de les festes de Bellvitge i, novament, ha sigut, com sempre, com és la tradició festiva de la nostra ciutat, una festa tranquil·la, amb total absència d'incidents de rellevància, i en aquest cas ha sigut, i hem de donar les gràcies per la cobertura que el cos de Mossos d'Esquadra ha donat en aquesta festa, però també, principalment, també per la participació que ha sigut la tònica que ha marcat la festa del barri de Bellvitge.
Per tancar, pel que fa a l'àmbit de seguretat, també sobre aquesta qüestió, dos grups municipals, Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa i el Partit Popular, han demanat que es convoqui un ple extraordinari per parlar, en aquest cas, sobre seguretat. No sé si està previst aquest ple, si una mica què és el que diria.
Bé, La darrera informació que tenia és que estaven pendents de subsanar alguna qüestió, segurament això no comporti cap tipus de dificultat. En tot cas, doncs, si finalment s'acaba celebrant aquest ple, doncs tindrem ocasió de debatre. Bé, cadascú té, de manera legítima, pot explorar i pot plantejar el que consideri. Alguns ho fan de manera més responsable, altres de manera més oportunista. Cadascú que valori en quin lloc vol estar. Alguns sembla que opten per la via de l'oportunisme, però en tot cas tindrem, si finalment es dona aquest ple, tindrem ocasió de contrastar diferents opinions i sensacions i reflexions respecte de la situació de la seguretat en el conjunt de la nostra ciutat i també pel que fa a la nostra Guàrdia Urbana.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Jesús Osillos, portaveu del grup municipal del PSC, gràcies per ser aquí amb nosaltres i seguirem parlant en altres ocasions de tot allò relatiu a la ciutat. Que vagi
molt bé. Moltes gràcies.
I seguim parlant d'altres qüestions. Parlem ara de les infermeres de tota Espanya que han fet avui una mobilització per reclamar millores laborals i la principal de les quals és que el Ministeri de Sanitat i per extensió també les conselleries autonòmiques els reconeguin al nivell A1, que és l'escala retributiva que es correspon amb la seva formació universitària.
Els sindicats critiquen que després de 3 anys el Ministeri encara no hagi concretat un estatut marc i que encara no el reconegui la categoria A1, que és la que té el personal del sector públic a qui se li exigeix un grau universitari de 240 crèdits, com és el cas de les infermeres. Això suposaria una diferència salarial d'entre 300 i 400 euros.
És una feina molt esgotadora, encara que tenim vocació. La vocació no dona de menjar als nostres fills ni a les nostres famílies. I llavors, sí, vocació sí, sempre, però volem cuidar el pacient amb dignitat perquè nosaltres també algun dia caurem malalts i volem que ens cuidin com toca.
També denuncien que estan havent d'assumir tasques pròpies de metges, com proves i diagnòstics, una situació de sobrecàrrega i responsabilitat afegida que atribueixen a la manca de metges.
Bueno, les infermeres diem prou. Estem cansades de que ens maltractin, som infermeres low cost, ¿vale? Perquè falten metges. I com falten metges, doncs les infermeres ho fem tot. Fem les urgències, fem receptes, fem informes, fem tot i no pot ser. Estem cansades.
Una altra reivindicació prioritària és la possibilitat de jubilar-se als 60 anys, com poden fer altres professionals del sector públic. Argumenten que la seva feina té molt de desgast, tant físic com emocional.
Neix l'associació Stop Degradació Collblanc de Torrassa amb l'objectiu de vetllar per la millora del barri. Actualment ja compta amb més d'un centenar de membres.
L'incivisme, la inseguretat, l'habitatge i la saturació de l'atenció primària són alguns dels motius que han fet néixer l'associació Stop Degradació Collblanc de Torrassa. Els membres són veïns del districte farts d'anys de promeses incomplertes i deteriorament constant en un dels barris més densament poblats d'Europa.
Tenim uns problemes molt grans de neteja, d'incivisme, tenim drogadicció, tenim vivendes ocupades, tenim a més una manca d'espai verds. Ens fan falta serveis aquí, com per exemple seria un institut públic, i, per contra, tenim que cada vegada més s'estan fent residències per a estudiants. Fa falta també una residència d'avis, almenys com a mínim una, i moltes altres coses. Tenim uns serveis sanitaris col·lapsats. Tenim que anar a un hospital que està fora de la nostra localitat perquè ens atenguin.
Els veïns traslladen també què és el que més els preocupa ara mateix al barri.
El que demanen més és insistir en el tema de neteja, l'incivisme, la mobilitat, patinets. Hi ha molta preocupació pels constants robatoris fets des de patinets i del tema de la vivenda. El tema de la vivenda perquè sí que és cert que queden solars buits, es torna a construir, però que el construeix són hotels, residències per a estudiants i no es fa vivenda digna, no es rehabilita la vivenda del barri.
Des d'una perspectiva apolítica i oberta, l'associació convida veïns d'orígens i pensaments diversos a unir-se.
Afecta a tothom, ja que les persones que vivim aquí, que venim de fora o no, o que hem nascut aquí, no, que tenim família immigrant, volem treballar, volem un habitatge digne, volem sortir al barri però amb seguretat i sentir-nos segurs.
En aquests mesos de vida, l'entitat ha aconseguit que l'alcalde David Quirós es comprometi a visitar el districte les pròximes setmanes per dirigir-se als veïns.
Va començar a partir de 3 o 4 persones que inicialment van trobar que tenia que fer-se alguna cosa per intentar redreçar el barri i la convivència. O sigui, el problema que hi ha és que tota la brutícia i tota la manca de civisme que hi ha es té que corregir d'alguna forma i per aquesta raó va començar l'associació.
L'entitat es marca com a objectiu immediat començar a fer accions de protesta i presentar-se en públic al barri. A més, aquesta mateixa tarda participaran en el Consell de Districte per traslladar les seves propostes.
Aquest Consell Extraordinari de Coll Blanc de Torrassa començarà a 6:45 d'aquesta tarda. Entre els diferents punts de l'ordre del dia es parlarà sobre els projectes pendents al districte, la situació a la plaça Espanyola i altres temes com la seguretat, la neteja, els pisos turístics i els refugis climàtics. La celebració d'aquest Consell de Districte ha estat una petició d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa. Demà obre la nova regidoria dels districtes 4 i 5è. Serà a l'edifici del Mercat de la Florida, a la segona planta, on s'estan instal·lant els diferents espais de la Florida 6.0. L'horari d'atenció serà de dilluns a divendres pels matins i dimarts i dijous a la tarda. També entrarà en funcionament una nova seu de l'OAC, l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Es preveu que durant la tardor es vagin sumant més serveis en el nou equipament de la Florida 6.0, que vol ser un referent per la transformació digital de l'Hospitalet. La tercera FEB d'aquesta temporada tindrà la gran peculiaritat de tenir dos equips de l'Hospitalet en competició, el Tecla Sala i el CB l'Hospitalet. Els dos respectius entrenadors van passar ahir pel plató del programa L.L.A. Can Joc.
Fa exactament 10 anys l'última vegada que dos equips hospitalencs van coincidir en categories de la Federació Espanyola de Bàsquet. En aquella ocasió, a la temporada 2015-2016, van ser el CB l'Hospitalet i l'AE Coll Blanc, el mateix grup de la Lliga EVA. Enguany, l'Hospi repeteix experiència, però el seu company, en aquest cas, serà el Tecla Sala. El conjunt col·legial debutarà per primera vegada en categories FEB. L'objectiu, la salvació.
Però ara, cada vegada que els veig en el dia a dia, els jugadors tenen una capacitat de superació espectacular. O sigui, m'estan demostrant que volen anar més, que no volen estar a tercera FEB perquè els apabullin, no?, els altres equips. I l'esperit d'equip i de superació és espectacular. Una de les, jo crec que de les coses que hem aconseguit en aquest bloc és que, bueno, des del primer moment sembla que portin jugant molts anys junts i sobretot que estimin el club.
El CB l'Hospitalet, per la seva banda, té la mirada posada a l'altra part de la taula. L'objectiu del conjunt d'Òscar Navarro és l'ascens a segona FEB, una plantilla millorada, amb més talent i que aspira al màxim.
Crec que l'equip ha de classificar-se per les fases sí o sí. I si no, doncs no estaré fent bé la feina jo, o els jugadors no hauran fet la feina bé, o tots no haurem fet alguna cosa bé. Per plantilla hem d'estar sí o sí a les fases, i llavors allà sí que entra un factor, doncs, bueno, jo crec que l'objectiu és pujar. I en això estem treballant, però sí que és cert que hem de ser conscients que una vegada allà el marge d'error és zero i tu jugues tot a 40 minuts, per exemple. Llavors, bueno, sí que l'objectiu és pujar, no n'hi ha un altre.
CB l'Hospitalet i Tecla Sala comparteixen categoria, però no grup. L'Hospi està enquadrat al CA, mentre que el Tecla competirà al grup CB. El derbi, que sí que es va poder viure fa 10 temporades entre CB l'Hospitalet i AE Coll Blanc, no tindrà lloc aquesta vegada.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El govern municipal defensa que les places d'aparcament per a residents siguin per barris i recorda la bona cobertura de transport públic per fer desplaçaments per l'Hospitalet. A finals d'aquest mes de setembre es previst el desplegament de noves places d'aparcament per a residents a Sant Josep, al centre La Florida i Les Planes. L'Assemblea de Professionals de l'Institut Eduard Fontserè denuncia que el Departament d'Educació hagi desmantellat el seu equip social un cop ha finalitzat el programa de complexitat impulsat pel curs 2020-2021 pel Pla de Millora d'Oportunitats Educatives. És per això que estan organitzant noves accions per reclamar l'estabilització dels equips socials. Les infermeres de tot l'Estat s'han unit avui a una mobilització per reclamar millores laborals. La principal demanda és que els reconeguin el nivell A1, que és l'escala retributiva que es correspon amb la seva formació universitària. A l'Hospitalet, les infermeres han fet sentir la seva veu en els centres d'atenció primària de la ciutat, com és el CAP del CAP de la Torrassa. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.